Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
És el que sembla.
8 minuts que passen de les 12 del migdia i encetem aquest No és el que sembla amb ells, amb els habituals. Xavi Pastor, Marta Méndez, conflictòlegs i mediadors. Què tal? Com esteu?
Molt bé, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Jo mai sé, aquesta hora, bon dia, bona tarda, bon migdia.
Seria bona tarda, només aviat.
No ho sé, no tinc clar.
Crec que sí, crec que a partir de les 12 és bona tarda. Sí. Penso, sí. Però bé.
M'heu portat avui un tema que em cria molt l'atenció, perquè jo sóc molt d'aquestes cosetes de... que parlarem avui. Tecnologia i conflictologia.
El dia, a tope, el dia. Avui
m'agrada molt això, eh?
Sí, i a més portem una persona que ens acabarà de situar, no? És a dir, que ens acabarà de mostrar com tecnologia i mediació és possible. Bueno, és que ho ha de ser, perquè aquest és el segle de la tecnologia, no? I de la comunicació. Per tant, avui parlem d'això, no, Marta?
Sí, sí. Avui, la setmana passada, ja vam parlar de gestió de conflictes i de l'estudi sobre l'utilització de mitjans electrònics per fer la mediació. I avui volem parlar de la tecnologia, però des de la vessant de la conflictologia. No necessàriament de lo que és el procés de mediació. I sobretot amb dos entorns, amb l'entorn dels adolescents i en l'entorn laboral dels treballadors i treballadores. En l'àmbit laboral, i sobretot des que hi ha l'obligatorietat que hi ha hagut la regulació dels canals de denúncia, el que diuen whistleblowing, s'ha adoptat la tecnologia, no?, com un mitjà, doncs, per posar en coneixement situacions irregulars que hi ha a l'empresa, no?, o situacions que un dels treballadors o treballadores poden estar patint. En l'entorn dels adolescents, hi ha una eina que, bueno, jo li tinc molt de carinyo, i ara explicaré per què, vale? Però abans d'entrar a l'eina que li tinc molt de carinyo, estem en un moment també que es qüestiona molt l'ús dels mòbils amb els adolescents, no? Per les conseqüències negatives que té l'accés a determinats continguts, com per la sobreexposició, inclús per un tema també de dependències. He estat una mica esbrinant sobre aquest tema i simplement volia fer un apunt, i és que en el canal Salut de la Generalitat de Catalunya està a disposició dels usuaris, de tothom, una guia per l'ús responsable de les noves tecnologies en la infància i a l'adolescència. I recomano llegir-ho perquè la gran recomanació que fan és... s'ha d'ensenyar a utilitzar les tecnologies, els infants i els adolescents. O sigui, la tecnologia no és dolenta. L'ús del mòbil no és dolent. És dolent amb un ús inadequat, no? I aleshores, parlen i donen consells, no? També parlen dels riscos que poden haver-hi, no? Doncs també perquè els pares, tutors, mestres, tothom que estigui al voltant dels infants i els adolescents, doncs, en tinguin coneixements, no? I es puguin evitar, també. Per tant, es tracta de fer un bon ús de la tecnologia i un bon ús dels mòbils, i no només això, sinó, quan parlo de tecnologia, em refereixo especialment a xarxes socials, vale? Però jo volia parlar d'aquesta solució que li tinc molt de carinyo, perquè fa 8 anys, 5 emprenedors, la Maria Teixidor, la Meritxell Bosch, la Natàlia Flores, el Josep Fígols, que el tenim aquí, i jo mateixa, arrel del suïcidi d'un menor que va patir ciberassetjament, vàrem decidir que volíem posar a disposició dels adolescents un canal tecnològic perquè poguessin alertar de situacions on ells mateixos o uns companys poguessin estar patint bullying o ciberbullying, no?
Importantíssim, això, eh?
Sí, i poder ajudar-los. És un projecte que des que vam començar, des de la idea fins ara, s'han sumat la Universitat Oberta de Catalunya, que ha entrat dins del projecte, i també ha entrat la ONG Educo. Vale. Només us diré, perquè jo no vull afegir res més, vull que el Josep ens ho expliqui, no? Que a més és el que exerceix la nostra empresa com a CEO, que el resultat ha estat espectacular. Vale. I m'agradaria que el Josep doncs, ens expliqués tant l'aplicació de la tecnologia en el món de l'adolescència com en el món en el món laboral.
Mm-hmm. Josep Fígols, què tal? Bon dia.
Bona tarda.
Punyatero que és.
Ja juguem en el dia que teníem. Primer conflicte sobre la taula.
Ara. Mira.
Digue'm.
Avocat a Rosa, que en diuen, eh? Com la tecnologia ens pot ajudar a resoldre un conflicte?
A veure, primer de tot, i ara aquí... he de dir-ho, per mi estar aquí amb la Marta i amb el Xavier, però sobretot... sobretot amb la Marta és una cosa molt especial, perquè...
A mi em passa igual, en el...
Gràcies.
Cada dilluns. No.
Gràcies als dos.
El nostre projecte és un projecte d'impacte social, és un projecte que neix d'una intenció... molt clara, de millorar la societat, ho diré així, i clar, tenir en compte això i trobar-me en un de les cinc persones, pues, escolta, fa goig que peta. Dit això, jo també voldria, aprofito quelcom que m'ha vingut al cap, però hi ha una persona que jo la tinc com una referència en tot aquest món, que és el José Ramón Ovieto, psicòleg, psicoanalista en aquest tema, que ha fet un llibre que es diu Addictes o amants al voltant de l'ús de la tecnologia. Jo recomano la lectura d'aquest llibre, val? Perquè de vegades, és a dir, jo no puc més que estar d'acord amb el que ha dit la Marta, és a dir, un bon ús de la tecnologia, doncs és un bon ús. Ara, també pot haver-hi un mal ús, simplement per massa exposició al dispositiu, etcètera, etcètera.
No és un bon ús, però ens ensenyen a aquest bon ús?
No, no. Aquí hi ha un tema que, a més, jo sempre poso sobre la taula. És a dir, a vegades estem més a prop del símptoma que del trauma que hi ha darrere, i de vegades, per exemple, les famílies, amb la millor de les intencions, és que no saben com gestionar-ho elles. Uh-huh. I aleshores potser s'espanten del que passa amb els seus fills, filles, però és que ells no donen exemple, perquè aquestes persones adultes no han estat formades. I aquí ve... gran part del problema. Aquestes persones no estan formades i aquest exemple tan necessari que has de tenir dels teus pares, és a dir, allò que has de créixer a partir d'allò que t'ensenyen, doncs no l'estan donant. I ara, ja sé que és una exageració, però, per exemple, que hi hagi grups de famílies en els quals s'estiguin pues, posant d'acord per prohibir el mòbil, però això es fa mitjançant grups de WhatsApps que se'n responen a la taula mentre es sopa sense escoltar a la teva filla i mirant el mòbil, doncs no és la millor manera. Sí, s'ha de posar restricció, però des de la família s'ha de donar aquest pas. Des dels docents, i aquí entro i ja puc entrar en un altre tema, els docents estan prou formats, doncs sí, hi ha aquesta guia, però els docents, la gran majoria, malauradament, no estan prou formats. Cada cop tenen més responsabilitats. El món aquest està evolucionant a una velocitat molt gran. La tecnologia hi té molt a veure, i per tant aquí hi ha un tema de formació a tots els nivells, a diferent abast, però formació a tots els nivells. Per què? Perquè, insisteixo, i ara aquí ja tiro una mica enrere, un bon ús, una innovació amb propòsit, el que jo en dic una tecnologia humanista, pot ajudar i ajuda molt.
I dins d'aquesta tecnologia humanista, podríem dir que està l'app... Josep, és que anem a parlar de les apps, a pas. L'app B-Resol i l'app Corresol. Comencem per B-Resol, que és la de l'entorn dels adolescents, no? Uh-huh. Tenim un... A la companyia tenim un baròmetre, no?, que fem anualment. Per tant, tenim feedback, no?, d'aquest ús, no?, i dels beneficis que té l'ús de la tecnologia, no?
I tant. Mira, però ara jo començaré assenyalant quelcom que em sembla molt rellevant. B-Resol no és una app. I ho diré així molt gran, encara que de vegades ens surt i hi ha gent que coneix B-Resol, és l'app anti-bullying. Doncs no, ni és una app, o no només una app, ni és anti-bullying. perquè a dia d'avui tots els conflictes, violències, i potser en parlarem més endavant, tots els problemes de salut mental, estem davant d'una situació d'emergència, la de la sequera, però també de la salut mental dels nostres infants, doncs aquí hi ha molt a dir, hi ha molta cosa. I el Bé Resol, que va néixer el 2016, doncs pensat com si fos una app, que ens van donar premis, fins i tot Google ens va donar un premi, quina il·lusió ens va fer, allò va ser brutal. Quan ho vam posar, i aquí ho hem de dir en aquell moment, gràcies al Departament d'Educació i gràcies a algunes escoles que van apostar en nosaltres i que el 2024 segueixen amb nosaltres, doncs el que vam poder veure és que allò que ens feia tanta il·lusió, allò que era meravellós perquè ho havíem dissenyat, doncs allò no era prou bo. No era prou bo? Perdona.
Sí, no, i aquí només fer un incís. Allò sí que era... el nostre primer projecte, una app de mediació perquè els adolescents i els infants poguessin fer una mediació a través de mitjans electrònics.
Val, anem aquí un moment, perquè a mi m'ha sorgit molt el dubte i trobo que és curiós d'explicar. En algun moment, Marta o Josep, de tot aquest procés, us va sorgir el dubte... Està molt bé ajudar els adolescents que han patit o que pateixen ciberassetjament. Però igual li han agafat por aquest món ciber, i per tant crear una eina digital per ajudar-los pot entrar en contradicció?
No, la veritat és que no se m'ha...
Igual estic fent de psicòlegs.
No ho sé si se li ha plantejat, perquè jo no crec que els infants, jo crec que ells tenen un diferent esquema mental. És a dir, la seva relació, i d'aquí el títol d'aquest llibre, d'Amants, la seva relació amb el dispositiu, amb les pantalles en general, perquè ara el que deia de que Bé Resol no és només una app, s'hi accedeix des de la tablet de la iaia, des de l'ordinador de la biblioteca, i des d'un mòbil, per suposat, però també des de l'altre, la seva relació dels infants amb aquesta pantalla és molt diferent, és una manera de comunicar-se més, i a més la gràcia, que és el que comprovem, i en el baròmetre veiem que ens funciona, que ens dona un 75% menys d'assetjament que en la resta de centres. Quan dic 75%, lamentablement no dic el 100%, i aquest és un altre tema, som humans. Aquí hi ha quelcom que no ens acaba de funcionar i que fa que aquesta malifeta que tenim doncs sempre hi sigui allà, i entre tots, prevenció, detecció precoç, actuació, etcètera, etcètera, ho reduïm, no? Però hem d'anar molt al tanto en tot aquest aspecte. I els nanos... amb la pantalla, amb aquest dispositiu, no tenen... Ells no, aquest esquema és d'adult. Ells ho veuen com una manera des de l'habitació, des de la biblioteca, ara que no en veu ningú. Ara tinc un moment d'intimitat, i ara aquí ve la gràcia del Bé Resol, en el qual jo no faig una trucada del pànic, jo no faig una alerta a qui sigui, no. Jo el que faig és, faig un avís a la meva tutora, a la meva cocobe, a la meva psicòloga, perquè apareixen allà amb l'eina i dic, ara amb aquesta persona tinc el moment de confiança per dir que quelcom em passa, però sobretot, i és algo que hem après, allò que li està passant en una companya o en un company, allò que li està començant a passar. Per això ens diuen, escolta, però quants casos d'assetjament he detectat? Diem, crec que pocs. Per què? Perquè els nens avisen quan hi ha uns insults, quan hi ha uns rumors, quan han penjat la primera imatge a l'Instagram que no toca. Aleshores, els mestres, els docents, els professionals ho reben, i encara que sigui anònim, ja tenen totes les pistes, poden fer un xat amb aquesta persona i a partir d'aquí es posen en marxa. Per tant, és molt més fàcil de resoldre, i aquí ve una altra de les coses més interessants, que això forma part del dia a dia. Hem començat digitalment, però acabem personalment. És a dir, aquesta nena que ha rebut el missatge d'aquesta manera digital, al final es resol en món real. I veuen que els adults ajuden. I això, clar, és fantàstic.
És una prova de que la tecnologia pot ajudar en temes de conflictologia, no? Per detecció precoç o d'avís, no? Perquè, com deia el Josep, en el cas de Bé Resol, després anirem a Corresol, però així, en el cas de Bé Resol no només, i ho sabem pel baròmetre, no, també, no només tenim alertes d'assetjament o ciberassetjament, que va ser l'origen pel qual nosaltres ens hem ficat en aquest projecte del 2016, sinó que hi ha altres temes, no? Que, com deies tu, els observadors, que també és una altra cosa que hem après, que la majoria d'alertes, no? Les fan el clic, que diem nosaltres, el fan els observadors.
Absolutament. I ara vaig dir una cosa que tu coneixes molt bé, Marta, però que ara quasi mai explico. És una cosa interna, però que em fa il·lusió dir-ho aquí, perquè parlem de mediació. La mediació és importantíssim, la participació de les parts. És voluntari, tu has de participar, etcètera, etcètera. Doncs bé, l'origen de la paraula begui o resol, hi ha un joc de paraules en anglès que és be the resolution, sigues tu la solució, sigues part de la solució, que no sigui algú que te l'imposi. Per això que l'infant, però sobretot l'observador, demani ajuda. I ara aquí ve el tema. Al començament nosaltres pensàvem, a la millor de les intencions, assetjament, ciberassetjament. Però de cop i volta una escola ens diu, escolta, Josep, és que ens han avisat de que una nena feia dues setmanes que tirava l'entrepà al pati. Clar, darrere d'això, el problema no és tirar l'entrepà al pati, no, el problema és que aquella nena potser està en una fase inicial d'anorèxia. I aquí hem viscut també és una cosa molt interessant perquè, clar, des del 2016 ha plogut molt. No només l'APP ha canviat, sinó que la societat també està canviant. Hem tingut una pandèmia per entremig. Ara sembla una cosa que... No, és que hem estat tancats, els infants també. Aleshores, durant aquell temps, per exemple, recordo Andorra. Andorra és un exemple paradigmàtic. Allà quasi tots els centres, no, tots els centres educatius fan servir el BeResol. Aleshores, quan es van tancar les escoles, va ser el govern d'Andorra que va crear un BeResol a nivell país. I aleshores rebien incidències, clar, no d'assetjament físic ni tal, no, però era sobretot depressió, ansietat, situacions de malaltia mental que cada cop en la nostra societat doncs són més presents. Aleshores, per això serveix també el BeResol.
Ja sé, Josep, que els periodistes sempre busquem la xifra i el titular, però gràcies al BeResol... No sé si teniu calculat quin tant percent de casos aconseguiu arribar a la fita, no?, que solucioni aquell cas.
Bueno, jo sempre... A veure, clar, mira, la gràcia, ja ho sé, i t'entenc perfectament. A mi ja m'agradaria dir-te tant. No. Però jo sempre dic que la bona notícia és que no tinc aquesta dada. Per què? Perquè nosaltres acceptem els professors, els entrenadors de futbol, de bàsquet, accepten que l'avís sigui quelcom que tu no saps que hi ha darrere, que no t'està dient que allò és un assetjament, que allò no és. Però és que allò que tu atures... Tu no ho saps, però has aturat un assetjament. Aleshores, tornant al tema del baròmetre, que és la manera, jo diria, més neta de veure-ho cada any, el que passem, aquest any estem en el sisè baròmetre, el que passem és pues, una enquesta a les nostres escoles fent una sèrie de preguntes. Aquest any, a més, n'hem fet unes quantes lligades a addicció als videojocs, accés a la pornografia, tema de... apostes online, bueno, preguntes que van molt més enllà i després d'altres de benestar i salut mental. Val? Aleshores, bueno, doncs aquí tenim molta informació. I clar, quan fem preguntes lligades a l'assetjament, les xifres que ens surten, insisteixo, surten el 75% per sota de les que hi ha. Per tant, quelcom funciona. I l'altra, la més important, és el feedback que tenim de les escoles, dels docents amb els quals parlem. Hi ha una paraula que ens agrada molt i és que el BeResol és una assegurança. És a dir, és allò de, a veure, els docents, i he de dir-ho, perquè a vegades diu, no, és que els docents passen i... Bueno, doncs és com tota la vida, ha passat de tot, però és que la gran part dels docents, ostres, que tenen una feinada, es tenen que formar en no sé quantes coses, el món és molt complex, etcètera, etcètera, i fan el que poden.
I els pares... també, per el que diuen.
Un altre cop.
Pares i mares.
Tenim de tot. Aleshores, dintre d'aquesta complexitat, doncs, a veure, tenir una eina que el que permeti sigui fer aquest canal perquè quan abans hi hagi aquest avís, perquè quan abans, si l'escola s'ha de posar en contacte amb la família, si l'escola s'ha de posar en contacte amb un servei mèdic especialitzat, si hem de dur a terme una mediació perquè coneixem com dur a terme una mediació i és una situació mediable, etcètera, etcètera, quan abans ho fem millor i és aquí on actua el BeResol.
Jo em quedaria amb el titular de que el 75% redueix un 75% els casos d'assetjament gràcies a la utilització de l'eina BeResol. Xavier, jo anava a parlar de CoResol, anava a preguntar.
Primer...
Tenen callat i no és fàcil, això,
Sí. No, perquè estic escoltant atentament perquè coneixia les dues eines i precisament anava a fer una pregunta al Josep Fígols. Però abans de res volia comentar que clar, les dades són importantíssimes, eh? Tenir dades per saber si vas bé o no vas bé, eh? En Josep parla del baròmetre, la Marta parla del 75% d'aquests ciberassetjaments, però hem de partir de la premissa de que quan et situes en una situació on estàs visquent alguna cosa d'una forma fatídica, traumàtica, saps que t'està passant alguna cosa, saps que algú t'està fent alguna cosa, fins i tot diria que en una situació de conflicte només el fet de poder anar, poder parlar-ne, eh?
Sí, sí, sí.
Per mi, jo crec que aquesta és una dada que hauríem de contínuament posar al damunt de la taula, perquè sempre parlem, quants acords arriba una mediació? No, el 80%, no. Quanta gent que tenia un conflicte ara va i decideix anar a mediació? Per mi aquesta dada és molt important perquè canvia el posicionament. Abans d'entrar parlàvem, no?, de la importància de veure totes les perspectives de tothom davant d'una situació. Doncs el fet de poder transmetre que t'està passant alguna cosa i poder activar aquest aplicatiu i poder activar tota la gent que hi ha al darrere d'aquest aplicatiu que ha de fer feina, per mi és una dada superimportant. Jo fins i tot quantificaria la gent que hi ha al darrere. I la pregunta que li volia fer a Josep Ficus és, si no tinc mal entès, pares i mares també poden activar, poden participar, poden dir alguna cosa a l'eina. Ho dic perquè moltes vegades diem, ostres, els pares i les mares no són exemple, per ser pare i mare tampoc no hi ha una guia, és a dir, que és un tema importantíssim, eh? Com a pare i mare sempre he dit que la societat, especialment la família, quan vas a tenir un fill, tothom està molt content i s'alegra, però ningú te diu les coses que passaran darrere de tot plegat, eh? Les bones i les dolentes. I amb el tema aquest de pares i mares, també hi ha pares i mares que noten de seguida que al seu fill li està passant alguna cosa.
Sí.
I que el fill o la filla no són capaços de comunicar-ho perquè no saben ben bé què els està passant. Diu, m'està passant alguna cosa? Ostres, però jo no vull perdre el feeling amb els meus companys, jo no vull passar per ser un xivato, jo no vull... Perquè, clar, si tu et presentes al despatx de no sé qui de l'escola, al final tothom se n'entera, no? Doncs aquest tipus d'eina. És així, Josep?
Sí, és així, és així. I et responc abans. Fa poques setmanes hem sobrepassat els 8.000 clics.
Això és
a dir, a nivell absolut, la xifra, estàvem en els 7.900 i escaig i hem passat els 8.000.
És que l'eina Berrasol és una meravella.
Per tant, hi ha aquest punt que volia esmentar. Aleshores, dient això que estàs dient, Xavier, totalment d'acord. I ara aquí ve un aspecte, a veure, quan treballem en aquestes eines, etc., doncs hi ha un tema que és importantíssim, que ara no en parlarem, però no anem a ficar en temes de tecnologia, però és tot el tema de protecció de dades, etc., etc. Més que important en tots aquests aspectes i que nosaltres complim, us podeu entendre plenament més enllà. Dit això, encara recordo també exemples d'escoles que ens expliquen històries, i aleshores una escola que em va dir, escolta, Josep, acabem de rebre un clic en el qual és una mare que em diu, hola, sóc la mare de... que us vull explicar que la meva filla sap que no sé quina altra nena li està passant no sé què, però amb ella li fa cosa dir-ho fins i tot a través del Berrasol. Us ho dic jo. Però ella va fer servir el Berrasol per dir-ho. Fantàstic.
Clar.
Aquí tenim una triangulació, a més, aquest és un cas real que ens va transmetre un centre, d'un bonus. És que ens sorprèn cada dia.
Per això la tecnologia, al final, al cap i a la fi, tenir un telèfon mòbil, tenir l'aplicatiu, com tot pot ser per un mal ús, o si posem les eines, per un molt bon ús, és a dir, per tenir aquesta capacitat preventiva. I d'això n'hem de fer gala, és a dir, et diria que fins i tot aquest aplicatiu, tota la feina que es fa, té un component ètic pel fet que és valuós, és a dir... canvia la manera d'entendre les relacions, fins i tot, de l'escola respecte a les famílies i als infants, no? De tenir uns professors que, bàsicament, amb tota la feina que tenen, s'encarreguen de formar i ensenyar els estudiants, a preocupar-se, tenir una eina que els ajuda a preocupar-se del que se'n diu la salut mental d'aquests infants. Precisament, ara ho parlàvem també abans de començar, que t'he dit, vaig veure que hi ha un estudi que s'ha fet, que el País el citava, on a l'àmbit de la restauració, sense anar més lluny, que és un àmbit on la gent treballa moltes hores i treballa amb molta pressió, ara ja comença a haver-hi una preocupació per la salut mental, per la cura dels treballadors, on qui ens escolti i que estigui treballant en aquest àmbit sap perfectament que es treballa amb una ordre quasi militar.
Sí, sí, sí.
Aleshores, nosaltres fa uns anys vam començar a treballar en l'àmbit també de les cuines, intentant incorporar el tema de la mediació, alguna cadena es va interessar. Per tant, fins i tot et diria, aquest mateix aplicatiu, que ara saltem a les organitzacions, és un aplicatiu on estic convençut que ara no ens ho explicareu, però on cada cop, malauradament, dic malauradament, perquè en aquest cas sí que el conflicte no és un conflicte viscut amb possibilitats de gestionar-ho en condicions, sinó és un conflicte viscut amb estrès i amb trauma, malauradament a les organitzacions, a les empreses, a les cuines, doncs és una manera també de comunicar que hi ha alguna cosa que no va, no?
Correcte. Sí, vull dir, aquí jo crec que has fet la transició pràctica al món aquest d'adolescents, escoles, clubs esportius, centres de lleure, correcte, centres de protecció,
ajuntaments,
al món adult. És a dir, quan parlem d'organitzacions, aquesta va ser una reflexió que el 2019 ens vam fer, escolta, això que estem fent, això tindria molt de sentit. Aleshores, no es tracta de, doncs, el mateix que tinc, doncs aquí ja està, sinó que vam fer les adaptacions pròpies, i des del 2019 tenim el co-resol. Llavors, el co-resol, co-de-compliance, co-de-comunicació, co-de-conflicte,
sí,
i resol de resolució. Sí. És a dir, aquí també mirem de jugar amb les paraules. Doncs, a dia d'avui som un canal ètic, un canal d'alertes digital, i m'agrada molt aquesta... Abans parlaves de l'ètica, doncs nosaltres ens definim com un canal ètic, que tenim centenars d'organitzacions de tots els sectors, públics, privats, per tota Espanya, que fan servir la nostra eina. Vull dir que aquí, a més, és un... Bueno, hem fet un... L'hem patat, permeteu-me que ho digui així.
Deixa'm-ho dir això, Josep, perquè segurament molts oients recordin el cas de l'aula de Lleida, on algunes alumnes van patir casos d'assetjament sexual denunciats. De tot plegat se'n va fer molt de bombo als mitjans de comunicació, se n'ha fet un documental, etcètera, etcètera, però és que, a més, aquí vau intervenir.
Correcte. En el món del co-resol, dels canals ètics, hi ha com un abans i un després. Hi ha un abans que és abans del febrer del 2023, abans de que sortís la llei de protecció de la persona informant, on, a partir d'aquesta data, és obligatori per un munt d'empreses, administracions, disposar d'un canal ètic, d'un canal de denúncies. Però abans hi havia organitzacions, empreses, que sense que fos obligatori ja prenien la mesura d'escolta, anem a implantar-ho perquè creiem que és bo. I aquí jo voldria posar sobre la taula, doncs, la Paeria, que en el seu moment, arrel de la trista situació de l'aula de teatre que va succeir, doncs una de les mesures que es van prendre per diferents escoles municipals ha estat la d'implantar Corresol com a eina perquè possibles noves víctimes o, sobretot, possibles observadors de situacions que s'han produït puguin alertar-ho, puguin avisar-ho a persones que les escoles, que la Paeria ha posat a la seva disposició, on hi havia personal propi, hi havia experts externs, etc etc, per poder fer ús de l'eina i poder alertar.
Marta, posa'm el llacet a tot plegat, va.
Sí, podríem dir, recollint paraules del meu soci Josep Fígols, el concepte tecnologia humanista, que m'ha agradat molt, innovació en propòsit i impacte social, l'eina ve resolt per escoles, clubs esportius, entitats de lleure, centres de protecció, ajuntaments també ho fan servir pels adolescents de les seves poblacions, bueno, doncs perquè puguin fer aquest clic per prevenir o detectar-ho al principi de tots els conflictes, que això és molt important perquè a més és més fàcil de resoldre. Després l'eina Corresol, no?, per empreses, fundacions, organitzacions, administracions, no només com a canal de whistleblowing, que és obligatori, com deia el Josep, sinó el nostre esperit era més, com deia el Josep, com a canal ètic, no? O sigui, també whistleblowing, però més enllà de whistleblowing. I amb les dues el que s'assegura també és un compliment de la llei i una responsabilitat també social, tant de les... del món dels adolescents com en el món de les organitzacions, no? Jo crec que ens hem de facilitar doncs que les persones, com deia el Xavier, puguin explicar què els hi passa o els altres que ho veiem també ho puguem alertar, no?
Doncs aquestes són les eines que ens han presentat avui. Jo crec que està molt bé que per una ràdio tan abocada al servei social com aquesta, està molt bé que ho posem sobre la taula, ho debatem, ho expliquem tot plegat i que qui vulgui, que espero que sigui la gran majoria, usi eines com aquesta. Marta Méndez, Xavi Pastor, Josep Fígols, moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana, que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Em vaig jubilar als 60, vaig aprendre a anar amb bici, faig la gimnàsia, torno a agafar la bici i cap a casa. I mentre dino, doncs veig la ruleta de la fortuna. Amunt, 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 preparades. En allà hi ha un silenci tremendo i a vegades les renyo, eh? Pam, 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 ara això, ara jo, ara jo.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
De dilluns a divendres a les 2:00, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2:00 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
8 minuts que passen de 1:15. Atenció, perquè a la caravana parlarem de Tresillos. Mireu, en un món cada cop més sedentari, és essencial que els professionals prioritzin tant el descans com l'exercici per mantenir una salut òptima. El sedentarisme prolongat pot provocar problemes de salut com l'obesitat, les malalties cardiovasculars i els trastorns musculoesquelètics. Quina paraula, tu, però l'ha dit prou bé. Musculoesquelètics. Per combatre aquests efectes negatius és fonamental també integrar pauses actives i exercici regular a la rutina diària. Això no només millora la salut física, sinó que també incrementa la productivitat i el benestar mental. I aquí entren els amics de Galeries El Tresillo, perquè ells entenen perfectament la importància d'un descans de qualitat i d'un estil de vida actiu. Tot i que treballen amb Tresillos, doncs això ho tenem molt present i és d'agrair. Per això pensen i ofereixen solucions que ajuden a crear espais còmodes per al descans i el relax i animen a tothom a incorporar hàbits saludables en el seu dia a dia. Ho han fet amb altres col·lectius i ara arriba el torn dels autònoms. Atenció! Per conèixer millor aquestes idees i què és el que estan fent ara mateix des de Galeries El Tresillo, ja podem saludar la Valentina Pizzolón. Ella és directora de màrqueting i estratègia digital de Galeries del Tresillo i ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Valentina, moltes gràcies per venir. ¿Cómo he dicho el apellido, Valentina? ¿Bien o mal?
Es correcto, sí.
¿Bien Pizzolón?
Pizzolón, sí.
Es como, con todo el respeto, pero una pizza como muy grande, ¿no? Un Pizzolón. Está bien. Bueno, muchas gracias por venir. Y también podem saludar al Carles Terza. Ell és fisioterapeuta, professor universitari, investigador associat, que ens atén a l'altre costat del fil telefònic. Carles, bon dia.
Hola, bon dia.
Carles, enseguida estic amb tu, però nos interessa mucho la parte técnica d'esta campanya i también situar a los oyentes. Por lo tanto, Valentina, a ver, Galerías del Tresillo tiene campañas muy positivas, de hecho las hemos comentado aquí en esta casa y en este programa, para los colectivos como las mujeres, también las personas serios, las personas mayores. Y ahora llega el turno de los autónomos. Si te parece bien, nos puedes contar un poco, ¿por qué los autónomos?
Sí, claro. Entonces, Galería del Tresillo es una empresa que se dedica en el sector del sofá, tiene 50 años de experiencia, sí, en el sector sofá, decoración y descanso. Este año hemos hecho a otras campañas, a otros colectivos, como, como tú dices, siempre enfocándolo al, al tema del relax. Galería del Tresillo tiene 50 años, somos expertos en relax, nos interesa el bienestar de las personas en su casa, tenemos la misión de convertir la casa en hogar, eso significa ofrecer productos de alta calidad que puede garantizar el bienestar, la comodidad, el relax de la persona en su casa. Entonces, ¿por qué este colectivo? Porque es un colectivo que trabaja muchísimo, es un colectivo que los autónomos son un 16% de toda la fuerza laboral en España. Y entonces nos interesa ayudar este colectivo para que tenga un equilibrio entre su trabajo y el descanso en su casa o en su oficina. Por eso, bueno, hemos diseñado unos productos que están alineados con las principales características ergonómicas y también queremos ofrecer un descuento a este colectivo de la del 10% con un código de descuento que es Soy Autónomo y que la persona autónoma puede puede utilizar sea en una de nuestras 22 tiendas o en nuestra web. En nuestra web está la descripción de la campaña, están todos los enlaces para poder también ver cuáles son estos productos que algunos expertos en fisioterapia nos, nos han aconsejado. Y además puede financiar sus compras con diferentes opciones de financiación, con gasto de apertura gratuitos y también sin intereses. Entonces, esta campaña la hemos empezado el 4 de junio y tiene una duración de un mes, o sea, acabará el 30 de este mes.
Perfecto. Sí. Entonces, ¿habéis pensado, como en otras ocasiones ya habéis pensado y decíamos antes, en los colectivos femeninos, ¿no? En este caso, también en las personas mayores? Ahora llega el turno de los autónomos. Mira, yo conozco varios autónomos y me parece una gran idea, porque es un colectivo que aparte de que no para y siempre está buscando trabajo, ¿no? Porque es este punto de que no tienes un trabajo fijo, tienes que irlo buscando, que eso ya te estresa de entrada. Aparte de que físicamente, según en qué sector estés, puede ser muy exigente, el punto del estrés es muy interesante. Por lo tanto, es interesante también que cuando lleguen a su casa encuentren estos productos que habéis seleccionado especialmente, también en colaboración con el Colegio de Fisioterapeutas, para que su descanso sea lo más óptimo posible. Entonces, recapitulemos. Tenemos el 10% de descuento, si eres autónomo, con un código, etcétera, etcétera, tanto en tienda, una de las 22 tiendas que tienen los amigos de Galerías del Tresillo, o también en la página web. Tenemos la financiación, que en principio no tiene gastos.
No tiene gasto de apertura y no tiene sin interés.
Perfecto. Triple ventaja en este caso para los autónomos. ¿Cómo pueden acceder a las ventajas? ¿Tienen que acreditarlo de alguna manera que son autónomos o no? ¿Con un simple...? ¿Cómo funciona?
Tienes que presentar el último recibo del pago de la última cuota. Vale. Pero solo con esto se aplica automáticamente el descuento del 10%. Perfecto. Y la financiación también.
Perfecto. Contáis con la colaboración, muy importante, como decíamos antes, del Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña. ¿En qué consiste esta colaboración exactamente?
Sí, el Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña nos ha ayudado con algunos consejos para tener un descanso saludable. También porque tienen en este momento también ellos una estación contra el sedentarismo, por lo cual hemos hecho una serie de entrevistas y una serie de consejos en algunos vídeos que estarán en las redes sociales de Galería del Tresillo.
Sí, se puede acceder muy fácilmente en YouTube, ¿verdad? Sí,
exactamente. Sí. Para ayudar a nuestro cliente también a tener este descanso saludable.
Pues mira, justamente para que nos dé algunas claves, ¿no? De este descanso saludable, también tenemos, como ya lo hemos saludado antes, pero lo volvemos a saludar, a Carles Tersa, del Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña. Carles, continúes ahí, ¿eh?
Estic aquí, bon dia.
Bon dia, gràcies per estar amb nosaltres també. Bé, després de tots els detalls que ens ha donat la Valentina, doncs volem també xerrar amb tu. Ara parlàvem que els autònoms doncs, tenen aquesta doble vessant, no? La del treball, l'esforç personal de segons quins treballs molt, molt exigent i també el punt de l'estrès, no? Que pot tenir qualsevol persona, veritablement, però aquell punt d'anar de buscar-te cada vegada doncs, les feines, la vida, doncs, pot ser encara més, més important en aquest cas. Per què, per tant, és essencial parar cada cert temps, Carles, durant la nostra jornada laboral?
Al final, el descans és molt important per moltíssims motius, no? Ja no només el fet de treure una mica el focus de la feina, no? Intentar desconnectar una mica de la feina, que s'ha comprovat de que el parar pot ajudar a la productivitat, perquè al final no vol dir que moltes hores seguides en sigui ser més productius, al contrari, necessitem fer descansos, sinó també per temes relacionats amb el que seria la salut, sobretot cardiovascular i, com bé has mencionat, múscul esquelètic, que seria relacionat doncs, amb el fet d'estar moltes hores en una mateixa posició que pugui acabar repercutint doncs, a molèsties d'esquena, molèsties cervicals. Per tant, el descans realment és importantíssim per la salut en molts aspectes diversos.
Uh-huh. I en la teva opinió experta, quins tipus d'exercicis ens recomanes o recomanes a qui ens està escoltant els nostres oients que puguem fer a la mateixa oficina? És a dir, tu tens una vida sedentària, com tantíssims oficinistes o persones que es dediquen a diferents àmbits davant d'un ordinador, avui en dia moltes tasques es fan davant d'un ordinador, en la mateixa oficina podem fer algun exercici que ens ajudi amb tot això que estaves explicant?
Oh, i tant. El bo d'això és de que realment, quan ens pregunten quin exercici podem fer, realment podem fer moltíssims exercicis. Mm-hmm. Poden ser exercicis més destinats a fer mobilitat o estiraments, o també poden ser exercicis amb una mica més d'intensitat, com pot ser, per exemple, l'esquat, que seria asseure'ns i aixecar-nos, que inclús podem utilitzar la cadira de la feina, o inclús recolzar les mans a la taula i fer unes flexions, intentant apropar el pit i separar-lo. Llavors, l'objectiu al final, ens hem de plantejar bé l'objectiu. Al final no és tan important quin exercici triar, sinó hem de tindre clar l'objectiu. L'objectiu és evitar mantenir la mateixa postura durant molta estona. Perquè aquest és el principal problema que ens trobem, sobretot, com hem comentat, amb patologies musculoesquelètics, dolor d'esquena, dolor cervical, dolor d'espatlla. Per tant, al final, exercicis han de ser una mica creatius i sobretot, buscar l'objectiu de parar de la feina, aixecar-nos si fa falta, caminar una mica, però sobretot trencar el mantenir la mateixa posició durant molta estona seguida.
Mm-hmm. Doncs prenem bona nota i segur que els nostres oients també ho estan fent. I arriba el moment desitjat molts cops, constantment, jo crec, en què arribem a casa després d'una jornada laboral, després de donar-ho tot, després de, doncs, això, de moltes vegades haver acumulat molt de cansament i volem estar al sofà, al tresillo, ¿vale? Al tresillo de casa, que, com bé ens deia la Valentina, al final un bon tresillo fa hogar, no? Fa llar. Això està molt bé. En aquest moment, en el moment d'arribar a casa, què hem de tenir en compte respecte a... Perquè, clar, moltes vegades arribes i dius, mira, jo només tinc ganes d'estirar-me al sofà i no fer res. Això és recomanable o com plantejaries tu com a fisioterapeuta, com a expert, el moment d'arribar a casa?
Clar, tenint en compte de que estem en una societat que cada vegada, com heu comentat, no, és més sedentària, tendim, no, a que tot el procés aquest de digitalització que està avançant tan ràpid fa que al final tot ho tinguem, no, a l'abast de la mà en el telèfon, que ja no fa falta que quasi ens desplacem per comprar necessitats bàsiques.
I tant, sí, sí.
Si li sumem amb això el fet d'estar, quan arribem a casa al sofà, doncs estem encara sent més sedentaris. Tampoc vol dir de dir, ei, fora sofà, sinó al contrari. És un luxe, no?, el poder arribar a casa i dir, ostres, m'estiro al sofà, em relaxo. Per tant, no vol dir que no ho hagin de fer, però sí que és molt important intentar saber com distribuir una mica el nostre temps lliure. No vol dir que no puguem tindre hobbies de sofà com pot ser mirar sèries, pel·lícules o la televisió, això per descomptat de que són uns hobbies, no?, que ens agraden a molta gent.
Sí.
Però sí que seria ideal intentar marcar una mica els temps, no? De dir, ostres, he tingut una feina que està tot el dia assegut i ara vinc a casa i estic tot el dia també assegut. Doncs no es tracta de treure el nostre hobby principal en el cas de que sigui el estar assegut llegint un llibre o mirant la televisió, sinó intentar també introduir activitats que siguin una mica més físiques. No fa falta, quan pensem en això, de dir m'he d'apuntar a un gimnàs. Evidentment que és lo ideal, no? Poder anar a un centre, poder fer exercici, practicar algun esport. Això és, vamos, és ideal i és imprescindible per la nostra salut. Però de dir, ostres, començo a fer una mica d'exercici a casa. Doncs aprofito, mentre hi ha els descansos publicitaris, aprofito mentre s'acaba un capítol que apreto el pause abans que passi ràpidament al segon capítol i em poso a fer una mica d'exercici. Ja pot ser guiat, com el que hem comentat, com a pausa activa, traslladar al sofà, com poden ser el mateix, no? Fer squats, podem inclús aprofitar el sofà d'estirar-nos i fer estiraments estirats o, per exemple, ens col·loquem al sofà panxa amunt i aixequem els glutis cap amunt i ja estem activant una mica les cames. Vull dir, opcions n'hi ha moltes, però seria intentar buscar aquestes petites estratègies per no passar-nos, doncs, això. Si arribem, jo què sé, a les 5 de la tarda a casa, tirar-nos al sofà fins l'hora de sopar. No? És a dir, sí que he estat al sofà, però m'he anat movent. He aprofitat per netejar, he aprofitat... Fer com les pauses actives que hem comentat una mica al que seria el despatx, sí. Intentar-ho aplicar a casa. Però, sobretot, clar, aquí nosaltres és una recomanació de salut que sobretot creiem que és molt important d'intentar tindre el consell per part d'un professional sanitari, per exemple. No? És que jo tinc molèsties d'esquena o tinc alguna patologia cardiovascular. Doncs crec que és molt important incidir en la figura del fisioterapeuta, perquè nosaltres al final sembla, no?, que siguem els que ens encarreguem de fer massatges quan hi ha mal d'esquena, però realment una de les nostres eines, i és una de les més importants que tenim, és la de l'exercici terapèutic. Intentar, a través de l'exercici, ajudar la gent amb patologia. Per tant, jo crec que la millor recomanació és, si no ho tens molt clar, consulta el teu fisioterapeuta perquè et pot ajudar a guiar i a que el teu temps lliure el puguis, amb les teves preferències, poder adaptar al màxim.
Mira, Carles, m'agrada molt que m'ho diguis, perquè al final la gent podria pensar, bueno, Galías, el Tresillo, el que els hi convé és que la gent s'estiri al sofà, no?, i no faci res. Doncs no, justament des de Galerías del Tresillo són els primers que s'han posat en contacte amb el Col·legi de Fisioterapeutes perquè volen que aquest relax que els proporcionen, doncs, els seus magnífics productes no siguin un problema, que pugui la gent saber bé com utilitzar el sofà, si ho podem dir d'aquesta manera. Escolta, Carles, ja per anar acabant, dos qüestions. La primera, jo som molt partidari, segurament cometo una errada, de la migdiada al sofà. Migdiada al sofà, sí o no?
Això jo t'ho puc dir des d'un punt de vista més personal, no tan científic, perquè no sóc expert, però a mi m'agrada fer, si he de fer migdiada, que no en sol fer, a mi m'agrada fer-la al llit. Però no és una recomanació, és una cosa, et dic la meva cosa personal. Perfecte. El que recomana normalment és intentar, pel que m'han dit, no, a nivell, quan he anat al metge o que m'han recomanat més a nivell del descans, és intentar fer-la al sofà, assegut, sense estirar-te.
Ah, ja,
intentar, o sigui, assegut o recolzat, vull dir, podem estirar les cames, no? Aquests sofàs còmodes que ens poden estirar les cames i deixar-nos, però intentar mantindre't el més assegut possible i intentar que sigui el més curt possible. O sigui, si podem fer, no?, el típic de sillón, no?, que no ens estirem i puguem estar, 20 minuts, 30, per tancar una mica els ulls i desconnectar, farà que sigui la migdiada ideal. Però ja et dic, jo m'has preguntat, jo t'he tingut que donar la meva...
No
enganyar-te en que a mi m'encanta estirar-me al llit, però sé que no és la millor opció.
No,
ho faig poc,
L'opció sillo, que també tenéis, no?, Valentina, en Galerías del Tresillo, estos sillones que, pam, haces así el movimiento y se levantan las piernas, esos son mel de Romer, decimos aquí, mel de Romer. Vale, Carles, i la darrera pregunta per tu. Clar, no sé si ens pots comentar alguna cosa a nivell de tips per a un públic més sènior que tenen, per exemple, un sofà o una butaca d'aquestes comentàvem ara, relaxada, per exemple. No sé si pots parlar concretament de persones que són una mica més grans. Com veus el seu descans actiu, per dir-ho d'alguna manera?
Oh, i tant, oh, i tant. Tenim una mica el que has comentat, no?, el que has dit del silló reclinable, que per la migdiada és el que normalment recomanen, és el millor, per el que hem dit, no?, de no estirar-nos. El silló pot ser un gran aliat en el sentit de reforçar les cames. Per què? Perquè amb aquest públic que comentem una mica més major d'edat, un dels problemes que tenim, no? Com a, no? l'envelliment, no? que tenim totes les persones, una de les coses naturals que fa el nostre cos és perdre massa muscular. Va? Això és una cosa inevitable, és un procés natural del nostre cos. Per tant, el poder fer estratègies per reforçar una mica les cames pot ser ideal. Llavors, un simple consell que realment és molt útil és jugar una mica amb el que seria el sillón i intentar, de tant en quan, aixecar-nos i asseure'ns, fer el que és l'esquat. El simple fet d'aixecar-nos i fer, per exemple, unes 5, unes 6, unes 10 repeticions, tot dependrà una mica del nivell de cadascú, el fet aquest d'estimular aquest moviment ens ajudarà, i sobretot a la gent gran, els ajudarà a que puguin doncs, aixecar-se sense problemes i que aquella massa muscular es pugui mantindre el màxim possible, perquè amb l'envelliment doncs, la qualitat de vida no, doncs, va deteriorant-se en el sentit de que costa més desplaçar-nos. No? Per tant, amb el sillón, el que podem fer és començar, per exemple, amb l'altura del sillón. Si veiem que és una mica baix, que la persona necessita ajudar-se dels braços, doncs es pot ficar un coixí per no tindre que fer el moviment de l'esquat des de tan a baix. I a poc a poc podem anar traient doncs, el coixí. I inclús després, si tenim un sofà, doncs passar al sofà, que sempre és una mica més baixet, i d'aquesta forma la persona anirà agafant força i ho pot prendre com una rutina diària, doncs com hem comentat abans, als descansos de publicitat, entre capítol i capítol, o en qualsevol moment que li sigui còmode. Però pot ser una molt bona estratègia per a combatir els efectes de la pèrdua de massa muscular.
Perfecte. Carles Terça, fisioterapeuta, professor universitari, investigador associat, que ens ha atès per parlar-nos de com afrontar una mica el descans actiu també amb aquesta col·laboració del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya amb Galeries El Tresillo. Carles, mil gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Valentina, sabe mucho Carles, ¿eh?
Sí, muchísimo.
Todo el colegio. Escucha, tenemos nada, un minuto y medio. Yo creo que lo que podemos hacer es recordar sobre todo... ¿Cómo está yendo la campaña, por cierto?
Sí, está yendo bien. Bueno, ¿sí? Llevamos unos 10 días. Nos falta todavía 2 semanas.
Hombre, claro.
Y entonces, bueno, todavía no tenemos los resultados.
Los resultados globales, pero de momento la gente se está animando y los autónomos lo tienen en cuenta. Fantástico. Sí. Recordamos, si te parece, las 3 ventajas que tenéis para los autónomos, empezando por los productos recomendados.
Claro, parte de lo de experto en fisioterapista.
Sí, sí.
Luego el descuento del 10% por el colectivo de los autónomos. Sí. El descuento es hoy autónomo. Uh-huh. Se puede aplicar en las 22 tiendas que están en Cataluña o en nuestro e-commerce. El otro es la financiación. Tenemos opciones de financiación con gasto de aperturas gratuitos y sin intereses.
Per tant, amics oients, amigues oients, si sou autònoms, ja sabeu que Galeries del Tresillo estan ben pendents de vosaltres per cuidar-vos i per oferir-vos aquests avantatges fantàstics. Us ho ha explicat tot plegat Valentina Pizzolón, directora de Màrqueting i Estratègia Digital de Galeries del Tresillo. Bueno, muchas gracias por la visita. Fantàstica iniciativa.
Gracias a vosotros.
Y que vaya estupendamente bien, que la gente sea inteligente y lista y acuda a Galeries del Tresillo, porque todo esto se tiene que aprovechar, Valentina.
Sí, claro que sí.
Muchas gracias por visitar Radio Estel.
Gracias a vosotros.
Doncs vinga, nosaltres que seguim endavant, ara de seguida arriba el butlletí de la 1 i després, darrera hora, de la caravana. Fins ara.